Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El grup de Sant Cugat Indubio acaba de publicar On el món s'atura, el seu nou àlbum, que convida a frenar el ritme accelerat del dia a dia. Després d'haver presentat diversos senzills durant els darrers mesos, la banda ha visitat el magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat per parlar del procés creatiu, l'evolució del projecte i els seus plans de futur. El portaveu de Vox a Sant Cugat, Marco Rodríguez, ha participat en l'espai polític de Cugat Media en una entrevista on Rodríguez ha repassat el projecte del partit, l'estat de la ciutat, i també ha parlat de futur. Rodríguez ha assegurat que tenen dades que indiquen que ampliaran la base de votants de Vox a Sant Cugat, i és que el partit defensa que connecta amb nous perfils de votants i que moltes de les seves propostes acaben sent assumides pel govern. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha recuperat al Palau de la Música Catalana el concert de la novena sinfonia de Beethoven que assajaven Pau Casals i la soprano Conxita Badia el 1936 i que no van poder interpretar per l'esclat de la Guerra Civil. En direcció de Salvador Brutons, el concert forma part de l'any Conxita Badia i és l'acte central de la gira de l'orquestra per nou ciutats diferents del país. I l'escriptora santcugatenca Carme Cabús ha publicat tres nous llibres aquests 2026. Dos de poesia, Passatgera al tren i Renou d'Urgandí, i la seva primera novel·la, A la cua del Verdi. Amb aquestes novetats, l'autora amplia la seva trajectòria literària, marcada fins ara sobretot pel gènere poètic. I el grup de puntaires de la Unió Sant Cugatenca, les noies de Sant Cugat, celebren el seu 20è aniversari amb l'objectiu de fer-se visible aquesta pràctica artesanal i reconèixer-la com a part del patrimoni cultural local. El projecte vol establir ponts entre tradició i creació contemporània amb l'ampliació d'altres disciplines artístiques. En aquest sentit, s'ha encarregat el coreògraf Víctor Pérez la creació d'una peça vinculada a l'univers de la punta de coixí que es presentarà dins la programació d'arts escèniques de la Unió. I l'Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat una llicència d'usos i obres provisionals per desenvolupar un projecte multiesportiu en uns terrenys situats a l'avinguda de les Roquetes a tocar de Sant Cugat, just al costat de l'Elia Garden.
Serveis informatius de Cugat Media.
A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats i anem ràpidament fins al Servei Català de Trànsit. Informació de servei, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar pel que fa incidències que la C14 es troba tallada a l'altura d'Organyà a causa d'un accident. De moment, en aquest punt, tallada en els dos sentits de la marxa, hi ha un parell de quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa en aquest punt de la C14. A la resta de vies, de moment, volum de trànsit es va notant sobretot en el cas de la C58, entrada a Barcelona, entre Montcada i el nus de la Trinitat, també en alguns punts d'entrada per l'accés sud de Barcelona, l'autopista P7 a Barberà del Vallès en sentit de sud, o la C17 a Parets del Vallès també en sentit de sud. En el cas de l'autopista P7 hi trobem un petit tram de retencions a l'altura de Gelida, en sentit nord en aquest cas. És tot de moment, bona tarda.
Gràcies, Eduard, bona tarda.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
A El terrassenc Marc Bustos va estudiar Publicitat i Relacions Públiques i durant un temps va dedicar-s'hi a aquest terreny. Actualment té una empresa de plantes i jardins artificials. Avui el coneixerem una mica més a fons al programa. Molt bona tarda, Marc.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies. Saludem el Sergi Estapé també. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. El Marc, què és el que el va motivar a estudiar publicitat i relacions públiques en el seu moment, Marc?
Doncs mira, la veritat és que moltes vegades, des de petits, ens diuen que hem d'estar centrats, no?, en alguna cosa, perquè ens fan escollir en una edat molt, molt, molt temprana, i la veritat és que no tenia clar què volia fer. Em vaig posar, no?, dins la carrera de publicitat i relacions públiques sense tenir ben bé clar què faria. Però com tota la vida m'han dit que era molt, molt espavilat, molt dixeratxero, molt parlanxin, no?, i tenia aquest punt, doncs vaig optar per aquí, i la veritat és que vaig tenir moltíssima sort perquè vaig acabar enamorant-me, no?, d'una professió com és la comunicació, la publicitat, les relacions públiques, no?, i el tracte entre persones. I la veritat és que va ser tot un encert, perquè realment va ser un caprit de la vida, no?, portar-me cap a aquesta part i molt content.
Et va agradar?
Em va encantar, la veritat és que sí. Tot el temps que he estat en publicitat he estat molt content. I realment ara, tot i que ara estigui amb el tema de les plantes, no he oblidat, no?, el punt aquest de comunicació, i m'agrada molt, doncs, portar tot el tema de les xarxes socials, les reunions, el punt aquest comercial, sempre l'he tingut.
I per tant has pogut exercir com a publicista?
Sí, he estat a 3 agències de publicitat.
3 agències de publicitat. De quina mida? Perquè posem una mica de context.
Sí, mira, la primera va ser Difusió, a Terrassa, una agència petitona, però la veritat és que em va donar moltes oportunitats de treballar amb el teixit empresarial local, i vaig conèixer un gran món, no?, gràcies al Santi Fonseca, que encara porta l'agència. Uh-huh. Un altre que va ser a Barcelona, que va ser Gundermann Thompson, i ara ja és VML, després d'una fusió que van fer, i ja vaig poder treballar amb marques com Voldam, Evax, Danone, i l'última va ser Manifiesto, també a Barcelona, on encara vaig tenir relació amb Danone, La Sirena, una miqueta amb marques, no?, que van... Mm. Estan patant, no?, ara mateix.
I què et va portar tota aquesta experiència en el teu pas per aquestes diferents agències?
Home, la veritat és que m'ha portat moltíssimes coses. La veritat és que no et sabria dir una en concret, però sí que és veritat que aquest tipus de negocis tan creatius, no?, aquest punt de conèixer gent amb tantes idees, amb tants recursos... No? Que molta gent se senta, no?, en aquest sector, mira una fulla en blanc i són capaços, a través d'una idea, crear tot un món. I la veritat és que això t'omple molt i et posa unes ulleres per veure la realitat d'una altra manera. No? Perquè moltes vegades, i això ho aplico, no?, en el meu projecte del dia d'avui, tens un problema i et quedaries curt. Però realment, si et poses a pensar com hi pensa la gent que has conegut, no?, en aquest sector, hi pots donar la volta i sempre trobar una solució.
Exactament, Marc, quina era la teva especialitat?
Sí, jo era executiu de comptes, i llavors el que feia era project management. O sigui, des que el client ens enviava un briefing, no?, ens sentava i ens deia: mira, Marc, tenim un producte que s'ha de llançar, etc. Llavors ens sentàvem amb l'equip creatiu i tots feien pinya, i a partir d'aquí jo, des del nostre departament fins a que s'entregava la campanya, feien seguiment de totes les tasques. Et sentaves amb la persona que s'encarregava de redactar el copy, amb la persona que feia l'edició, i nosaltres fèiem, no?, de conducta i de visió 360 de tot el que és el projecte.
Deixa'm que et pregunti una cosa, que això també li vaig preguntar una vegada a un publicista.
Sí.
Qui paga mana?
Qui paga mana, no sempre. No sempre, i et diria més aviat que a on jo he treballat no és ben bé així, però no per res, simplement perquè quan algú que paga sempre mana, no acaben entenent que tu també tens un criteri. No. Llavors, tu sempre has de saber dir que no quan tu no estàs d'acord amb una cosa. I jo també crec que, en part, és la recepta de l'èxit, no?, de qualsevol negoci.
Molt
sempre
bé.
Que et diguis amén a tot, acabes perdent el criteri. I acabes sent una extensió de la persona que t'ha contractat.
Home, per això sou els especialistes, no? I us venen a buscar, i us contracten per fer aquestes campanyes.
Correcte, exacte. Sempre has de tenir aquest punt de saber dir que no, de saber frenar i de saber acompanyar, perquè realment d'això es tracta. Si no, ningú et prendria en sèrio.
Sergi.
Jo li volia preguntar, perquè jo vaig estar, quan vam parlar amb ell li vaig comentar, no?, vaig estar no sé com dir-ho, flirtejant amb el món de la publicitat als anys bons, aquells anys de Tiempo BBDO, de RCP i tal. Ha canviat molt des de llavors aquestes grans agències i tal, o no ha canviat o tot segueix igual?
Bueno, jo, perquè no ho he viscut, però sempre hi ha aquestes veus en el sector en el que es diu que en el seu moment va haver vaques grasses. Ara sí que és veritat que ens trobem en un punt d'incertesa, no? També amb la intel·ligència artificial, s'escorcen els pressupostos de producció, etc. Llavors, jo crec que els pressupostos grans existeixen, vale? I en el dia a dia hi ha molts, i Barcelona és un bon punt i un bon hub a nivell creatiu on es mouen pressupostos grans per les grans marques que hi ha a Barcelona. Però sí que és veritat que ara jo crec que potser et demanen una mica més. Abans era tot valia, i ara no tot val, però no per un tema pressupostari, sinó per un tema de competència i eines. Abans només hi havia una forma de fer un spot, que era amb una càmera. Ara pots donar-li 300 voltes.
Mm-hmm. Va, parlem d'aquest gir radical que fa 5 anys. No sé, crec que ho vas compatibilitzar durant un temps, però bueno, decideixes fa 5 anys fer un canvi absolut i crees l'empresa que es diu Pianta Barcelona. Explica'ns en què consisteix i per què, d'on et ve això de fer aquest canvi.
Sí. O sigui, jo he estat treballant en publicitat aquests últims 4 anys, i sí que és veritat que fa uns mesos ja em vaig deixar del món de la publicitat i vaig començar, no, doncs, a donar-li una miqueta més de força al projecte aquest que ja portava en paral·lel. Llavors, a casa meva tenim una floristeria aquí a Terrassa que es diu Jotas Floristas, qui sigui de Terrassa segur que la coneix, i ja els esperem el dia de Sant Jordi. Com bon publicista ho haig de comentar. Aleshores, la veritat és que fa un temps que se'm menjava per dins una miqueta, no, el gusanito aquest de dir, vale, si tinc un projecte i el mimo, fins on puc arribar, no? I aquesta, no, aquesta idea que se m'ha quedat una mica a mi també de monetitzar les meves pròpies idees, no, com he vist en el sector de la publicitat. Perquè crec que és una cosa que interiorment t'omple molt. I com ho he vist a casa, i m'ha agradat tant no veure créixer un negoci i fer-lo ben fet, la veritat és que em vaig decidir i ara ja estic full time dedicat, 24/7, com un bon autònom.
Mm-hmm. I bueno, el que dèiem, no? Que es dedica a plantes i jardins artificials. No? Curiós, no? Que tu, que, com deies tu mateix, no? Que vens d'una família de floristes, que, bueno, que sempre heu treballat la flor natural, que et dediquis una mica a l'artificial, no?
Sí, perquè hem vist que últimament, no, el sector està, ja t'ho vaig comentar un cop a l'entrevista, està una mica dolgut al sector a nivell artificial, no, perquè amb grans plataformes com el Temu, grans plataformes com el Shein, etcètera, han entrat a molts mercats, no només el tema de les plantes, han entrat a molts mercats i l'han rebentat una mica i s'ha perdut una mica, no, pues aquesta identitat més artesana. I nosaltres, ja que tenim la via artesana a nivell natural, doncs volíem ampliar una mica aquesta via artesana, no, a nivell artificial. Llavors, nosaltres el que ens agrada és agafar, sentar-nos en un projecte i no tenir aquest punt tan industrial de només ens compres plantes, sinó que si tu ets un arquitecte, una persona que té una obra o fins i tot un particular, pots sentar amb mi i dir-me, Marc, vull comunicar amb aquest espai X sensació, o vull que el meu espai tingui ànima, vull que tingui força, llavors ho veiem junts i intentem trobar, no, doncs, aquesta solució artificial sempre des del punt de vista estètic. O sigui, això és la nostra bandera. Igual que hem tingut sempre la floristeria, no? Hem posat sempre l'estètica i la qualitat dels productes per davant, en Pianta, doncs el mateix.
Mm-hmm. Perquè, deixa'm tornar una mica al tema de Jota Floristas, és l'empresa familiar. No t'atreia treballar allà o has preferit fer com un camp, bueno, una altra via de negoci dintre de la vostra empresa?
Bueno, sempre, Jota sempre l'he tingut allà i qui sigui de la zona m'haurà vist treballar molts dies allà fent colta amb mon pare. Sí que és veritat que jo no tinc l'art que té ell, el meu pare, no, a l'hora de fer els rams de flors, perquè això s'ha de néixer, has de ser un artista. I clar, ell té el seu nen, no, que és la floristeria, i l'ha cuidat i l'ha fet créixer, i jo volia experimentar, que de fet ho experimento de la mà d'ell, no, perquè realment no deixem de ser un combo i fem de socis, però fem pare i fill, on jo també pugui, no, doncs, donar-li forma a la meva idea d'alguna manera.
Mm-hmm. I explica, tornem a Pianta Barcelona, una mica doncs sobretot treballeu per hotels, empreses, no? És, sí. Més o menys és el diríem el leitmotiv, o diríem el principal que treballeu.
Exacte. Tot el que siguin hotels, restauració, particulars, o sigui, realment no hi ha un filtre en concret. L'únic filtre que et diria és treballem amb gent que li agrada l'estètica i la valora, no? Perquè realment, evidentment, el pressupost sempre és un motiu, no? Però sempre, no?, amb aquesta flexibilitat i amb aquesta creativitat es pot arribar a un punt mig on el pressupost encaixi la persona sense perdre aquest punt estètic. Perquè moltes vegades ho parlem, no?, els jardins verticals, ho parlo molt, que a vegades no cal, no?, forrar tota una paret, que fent diferents punts en aquella paret, si no tens gaire pressupost, també es pot fer algo maco, sempre i quan es tingui present, no?, doncs aquest punt estètic, no?, aquest punt més artesanal i que quedi xulo. Llavors, bueno, estem una miqueta sempre en aquest punt, però ens agrada molt això, treballar en hotels, restauració, etc., perquè són aquesta gent que normalment necessita donar-li aquest caràcter al seu negoci per portar clients i expressar la seva identitat. O sigui, no deixa de ser, la decoració no deixa de ser una altra forma de comunicar-te, no? Va tot una mica de la mà. Mm-hmm.
I això com funciona, Marc? És a dir, hi ha un... Ho dic des del desconeixement, no? Hi ha uns jardins patró o vosaltres feu la creació? Com va?
Clar, ho pots treballar de dues maneres. Ho pots treballar amb jardins bases, no?, que són les plaques ara que estan molt de moda. Són plaques de normalment d'un metre quadrat, vale? Llavors pots fer la teva construcció amb aquesta placa de metre quadrat, que això és el bàsic, que nosaltres també ho treballem i ho treballem amb una gamma de producte alta. Llavors està el jardí vertical més piant a Barcelona, no?, que és... ens ho portem més al nostre terreny, no?, el terreny de la mà i el terreny no industrial, que agafem aquestes plaques, vale?, llavors l'utilitzem com a base, i aquesta base ens serveix com un lienzo a un pintor. O sigui, nosaltres la posem i sobre aquesta redecorem, i posem més flor, més planta, i segons respiri el teu espai ho farem d'una manera o d'una altra. Llavors mai veuràs dos jardins nostres iguals si els hem fet a mà, perquè sempre intentem, no?, doncs, quadrar una miqueta amb l'ànima, no?, i amb l'espai que tu tinguis perquè quedi xulo. Jo crec que és el punt fort nostre.
I mai havies pensat, quan tu ja estaves estudiant, ja estaves immers en la publicitat, que series una mica emprenedor, que emprenedories i dius, ostres, vaig a fer alguna cosa, o sempre havies tingut aquesta cosa per dins?
T'haig de dir que crec que l'he tingut sempre, perquè si m'ho poso a pensar, com ho he viscut a casa i sempre he tingut aquesta inquietud, perquè me'n recordo que quan era petit sortia de la floristeria algunes tardes de Nadal i els veïns del pis de dalt de la floristeria, que ara si m'escolta algú ja ho sabran, els hi demanava 10 euros i em baixava al supermercat de baix i per 7 euros comprava la caixa de mantecats que els hi portava. Mm. Llavors ja amb 10 o 12 anys ja estava fent negoci amb productes de Nadal.
Escolta'm una cosa. Sí, una cosa, això de la publicitat, ho tens aparcat o està ja del tot descartat o nunca se sabe?
Realment, mai diguis mai i nunca se sabe, i és una professió que a mi m'agrada, estic molt content, i a la gent que m'he creuat pel camí, o sigui, sempre em farà tornar. La part emocional jo crec que sempre em faria tornar, però sí que és veritat que tenint el projecte que tinc ara em fa molta il·lusió i estic molt centrat ara mateix en això, però no deixa de tenir la seva part publicitària, perquè ja et dic, estic connectat a les xarxes, no?, connectat 24 hores al dia, quasi bé, i jo mateix estic fent ara una campanya també de publicitat per vendre el producte. O sigui, tenim ads activats i hi ha una circularitat a nivell de publicitat de pianta. Llavors la idea és, amb el temps, doncs, anar creixent una mica aquest pressupost de publicitat i anar fent noves creativitats, fins i tot campanyes, etcètera, etcètera. Llavors, bueno, intentaré escombrar, no?, aquest punt publicitari dins de pianta per fer una marca forta.
Jo li volia fer una pregunta.
I tant.
És una cosa que em té una mica allò neguitosa, perquè, clar, estem parlant de plantes artificials i m'estic imaginant, doncs, a aquestes instal·lacions. M'imagino que doneu també solucions per com mantenir tot allò, com netejar-ho, perquè, no sé, jo és que m'ho estic imaginant i em poso una mica dels nervis, eh?
Sí, això no pateixis, perquè realment tot el que són els nostres jardins, nosaltres el que sempre recomanem és, si són d'interior, amb un plomero pots treure la pols i no hi ha cap problema. Si hi ha alguna taca o hi ha alguna coseta, amb un drapet amb aigua se'n va. Llavors, el guai d'aquests productes, vale, i del seu manteniment, és que realment no tenen un manteniment més allà de tant en tant treure una miqueta la pols si és que n'hi ha. Vale, si és d'exterior, li pots donar una miqueta amb la manguera, no hi ha cap problema. El bo d'aquests jardins, no, versus quan hem intentat una alternativa natural, no? A nivell de jardineria vertical, eh?
Sí.
Quan fas un jardí vertical i és molt gran, i per exemple es mor alguna part del jardí perquè és natural, ja, com que es morin tres o quatre plantes, ja visualment l'impacte es redueix. I com l'efecte humà sempre és mirar on hi ha alguna falla, sempre s'ha de mirar a la vista on hi ha quatre plantetes que s'hagin mort. Llavors, aquesta és l'avantatge que hem trobat en el tema del jardí artificial. Evidentment, nosaltres no podem renegar de plantes naturals perquè també, també ens donen de menjar i també ens fan feliços.
Clar, perquè si no, dius, escolta, un cop li has instal·lat un jardí vertical a un client, si allò és artificial, li pot durar tota la vida, com qui diu, no?
Sí, però no ens preocupa. No ens preocupa perquè a nosaltres això és com Levi's. Tu saps que quan et compres uns pantalons Levi's potser et duren 40 anys. Llavors a mi ja m'està bé que et durin 40 anys mentre tu estiguis content.
Mm.
Llavors no hi ha problema. De fet, ho veig fins i tot una oportunitat.
Està bé. Molt bé. Sergi.
Doncs jo li volia preguntar, ja fora de la feina, bueno, li volia comentar que tot i que ets molt jove, perquè ets un tio jove, m'has viatjat molt, no? És una cosa que t'agrada.
Sí, sí, la veritat és que intentem amb els amics cada any anar viatjant, no? Ens agrada molt viatjar de hostel, ens agrada molt anar amb la motxilla i anar explorant, i la veritat sí que és una cosa que ens fa molt feliç i sempre intento, no?, tenir una miqueta de temps tant a l'estiu com a principis d'any, també ens agrada molt a finals de gener, principis de febrer, anar-nos a algun país i fer una miqueta, no?, de turisme, que també et nodreix molt i t'ajuda, no?, a aquest punt de dir, vale, que no tota la vida s'acaba davant d'un ordinador. Sí, sí, hi ha més cultures, hi ha més formes de pensar i tenim la sort, no?, de poder viatjar i veure món.
I si no vaig equivocat, m'has dit que has estat ja a 21 països diferents.
Sí, correcte. Sí,
Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, esperem que siguin més. I tinc moltes ganes, sobretot, d'anar cap a Àsia, que mai he anat a Àsia i tothom
no has anat mai.
Parla meravelles. No, hi tinc moltíssimes ganes, la veritat.
I dels llocs que has estat, quin és el que tornaries sempre que poguessis?
Ostres, doncs aquesta pregunta no et sabria dir.
Són les preguntes que m'agrada fer, Marc.
Ai, hòstia, ja en sé. Primer tindria gràcia. Pues no et sé dir, la veritat, o sigui, tots tenen lo seu. Sí que és veritat que últimament hem viatjat molt per l'est d'Europa, vale? Bulgària, Romania, fins i tot la part del nord de Grècia, i t'haig de dir que tenen algo que m'atrau molt i m'agrada molt. Sí que són paisatges una mica més durs, és un clima una miqueta més àrid, no? I més nosaltres que anem a febrer o així. Aquest any, per exemple, estàvem a menys 16 graus, no recordo que vam sortir a sopar, i estàvem a menys 16 graus, i estàvem allà a Polònia, i, ostres, déu-n'hi-do. Llavors, aquella zona jo crec que sí que m'agradaria repetir-la, m'agradaria veure-la una altra vegada, i crec que hi ha mil llocs que me'ls perdo, i tornaré segur.
Mm-hmm. Però són viatges més en plan motxilla, o hi ha una mica de tot?
Normalment és una motxilla, un hostel, i quatre col·legues per riure i passar-nos-ho bé. O sigui, realment no mirem grans luxes, som més de tenir un lloc on poder dormir. Jo crec que li dona aquest punt de gràcia.
I també t'agrada molt la música electrònica?
Sí, també és una cosa que tinc, com a persona nerviosa que sóc, tot el que sigui grans revolucions de la música, no?, que posin el cor a tope, m'agrada perquè connecto molt ràpid i jo crec que és la meva sintonia, no? Anar sempre una miqueta a tope i de bòlit.
Doncs no ens queda ja més temps per conversar amb el Marc Bustos. Avui hem descobert a través d'ell, de la seva trajectòria, també un altre món, que és el dels jardins verticals, gràcies a la creació de Pianta Barcelona. Marc, moltíssimes gràcies per passar pel programa, que et vagi molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies i gràcies, Sergi, per l'oportunitat.
Gràcies, molt bona tarda. I a tu també,
gràcies,
Sergi.
Gràcies a tu. Gràcies a tots.
Adéu.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I a aquesta hora de la tarda fem una passejada per Castellà del Vallès, però concretament pel castellà del segle XIX, amb l'arxivera del municipi, la Sílvia Saiz, a través dels seus edificis. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui farem una ruta radiofònica pel castellà del passat, de la mà de la Sílvia. Sílvia, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tenim gaires edificis a Castellà del segle XIX?
En tenim 8.
Trobo que són molt pocs.
Sí, perquè, aviam, pensa que Castellà era una ciutat, era un poble més aviat agrícola, i amb l'arribada de la família Tolrà sí que es va convertir en un poble industrial, i la gran majoria d'aquests edificis que tenim són obra de la família Tolrà.
I d'abans del segle XIX en queda algun?
Aviam, del que és segle XIX, sí que encara en tenim, i de més antics, evidentment, també, d'època medieval i de tot això sí que ens en queden. I aquests edificis importants de tombant de segle pràcticament hi són tots, alguns amb usos diferents, però sí que bàsicament encara es mantenen tots, eh?
Suposo que si hem de rebobinar abans que tot això ja estaríem parlant d'ermites i masies.
Sí, ermites, masies, el castell, clar, tot el que és, diem-ne, la part medieval i la part, doncs, d'alguna cosa barroca, però molt poca. Perquè, per exemple, abans de la construcció de l'església, que és un dels edificis del XIX, de l'església parroquial de Sant Esteve, aquí hi havia hagut una petita església romànica, i a sobre de l'església romànica van construir una de barroca. Però clar, al quedar-se petita a partir del moment en què Castellà comença a créixer, a sobre de la barroca van construir la parroquial, la que hi ha ara, aprofitant els materials de Castellà Vell, que havia deixat de funcionar perquè es havia construït, perquè representa que es havia construït la barroca, vull dir que tot és una cosa encadenada, i llavors, doncs, bueno, pues representa que, clar, n'hi ha, si ara nosaltres excavéssim, en trobaríem una de romànica i una de barroca a sota de la que tenim actualment.
Suposo que conservar edificis del segle XIX o antics no només és un valor estètic pel municipi, sinó que ens explica moltes coses de
Exacte.
Com érem i d'on venim.
Exacte, perquè, aviam, quan nosaltres ens plantegem com era Castellà en a finals del XIX, hem parlat, això ho hem dit, no?, que era un poble bàsicament agrícola, tenia molta vinya, tenia molt conreu, i sí que sempre hi havia hagut indústries vinculades al riu Ripoll, però eren petites indústries. A partir del moment en què el senyor Tolrà comença a tenir un nom i la fàbrica Tolrà comença a ser coneguda, Castellà segueix mantenint la seva essència agrícola, però sí que passa a ser un nucli industrial potent, molt important. Augmenta molt la població, i llavors, doncs, clar, representa que era un poble petit on no hi havia ajuntament. L'ajuntament es reunia a casa de l'alcalde, del regidor de torn, i allà al menjador pues, feien les reunions. A església n'hi havia una de petita barroca, que és el que hem explicat, hi havia aquesta petita església barroca i s'ha acabat. Però clar, amb una població que va créixer fins gairebé els 3.000 habitants, aquí no s'hi cabia. No hi havia escoles, les escoles era una casa particular al carrer Nou i no hi havia res més. Llavors, doncs, clar, es va demanar una escola nova, no? Perquè, clar, els nens allà, una casa anglesa, estreta, sense llum, sense pati, doncs es van construir unes grans escoles. Això ens diu que totes aquestes construccions de la família Tolrà doncs eren perquè no existien, perquè el poble tenia aquestes mancances. I llavors, doncs, clar, ho podem veure. Llavors, els que no són propis de la família Tolrà, hi ha una casa, diguem-ne, com d'estiueig, que seria de les primeres cases d'estiueig que es va fer a la zona coneguda com el primer eixample de Castellà, que és anant cap a Sant Manat, que era un industrial de Sabadell que va construir aquesta casa, no? I avui és la Torre Balada.
Vale? I tant.
Vull dir que bé, són una sèrie d'edificis que ens diuen com era Castellà.
Castellà és relativament modern, doncs.
Sí. El castellà que coneixem ara és pràcticament fruit del 19, de finals del 19.
Mm-hmm. Quins altres edificis tenim d'aquest segle XIX?
Teníem l'església parroquial, el que és el Palau Tolrà, que seria la residència de la família Tolrà. Pensem que ells vivien a Barcelona, al carrer Bergara, però venien a passar els estius a Barcelona. Era humit, era calorós, i aquí, doncs...
Clar,
s'estava més bé.
Home, i tant, i amb el riu Ripoll al costat.
Sí, i a més amb la casa, no? Que vull dir, si se li diu Palau Tolrà per alguna cosa, perquè en aquella època, evidentment, havia de ser, ara ja és gran, doncs en aquell moment havia de ser un casal.
La canalla jugant amunt i avall, sense preocupar-se, no?
Tant. Sí, clar, bueno, només a canalla no n'hi havia gaire, eh?
No n'hi havia gaire.
No n'hi havia gaire. Però, bueno, clar, vull dir, tota la família, amb habitacions per tot, amb servei... Vull dir que estaven bé. Llavors hi havia les escoles del patronat Tolral, que ara és la FEDAC, que encara funcionen com a escola. Llavors hi havia la capella de les escoles i la capella de Montserrat. Avui les escoles ja no existeixen. Un cop a l'acabar la guerra ja no van tornar a obrir, però sí que ens ha quedat l'oratori, que és la capella de Montserrat, que és ara on es fan els pessebres. I això també ho va fer la senyora Tolrà en vistes de que els nens que anaven a treballar a la fàbrica, quan acabessin el treball, poguessin anar allà a estudiar com si fossin unes classes nocturnes. Llavors, si n'hi havia algun que destacava, representa que se'l becava i els escolapis doncs, ja se'n feien càrrec. Vale? Mm. Llavors hi havia la Torre Balada, hi havia també els safets que ara ja no existeixen, els safets que hi havia molt a la vora d'aquí. Clar, penseu que a finals del XIX l'aigua no arribava a Castellà, no? Les cases no tenien aigua. El senyor Josep Tolrà havia fet construir tres fonts al poble perquè la gent no hagués de baixar el riu, però clar, encara hi havia el problema de que la roba havia d'anar a rentar el riu. Imagineu-vos a les dones amunt i avall amb la roba bruta, molla, tornar a pujar per rentar-la, era un xou. Llavors doncs la senyora Tolrà va pagar els safetxos i d'aquesta manera doncs, les dones no havien de baixar fins al riu.
Ens hem d'imaginar una canonada immensa que traslladés l'aigua fins als safrejos?
Aviam, la mateixa canonada que portava l'aigua de Tovell que alimentava les tres fonts que havia fet el senyor Tolrà, l'última font estava situada aquí davant de la farmàcia Llanguela, al passeig, i poder hi ha 500 metres,
sí,
no hi ha gaire més, de 300 metres, i llavors doncs, allà mateix vull dir, van fer allargar aquella la canonada i és el que van obrir els safetxos.
No era una obra major.
No, representa que s'aprofitava ja la primera canalització de l'aigua.
Es conserven aquestes tres fonts que hi havia?
Aquestes tres fonts encara es conserven i encara funcionen. Sí. Mm-hmm. Aquesta sí. Que n'hi ha, és una estaria aquí al passeig.
Sí.
L'altre està a la plaça del Mestre Gelon, que hi ha una placa en el que diu, doncs, això, no? El senyor Tolrà va fer portar les aigües, tal. I la tercera estaria al carrer de, al carrer Sant Miquel. Mm-hmm. I aquestes encara les tenim.
Castellà va créixer a diferents velocitats. Hi ha alguna zona que s'acumulessin moltíssimes cases allò a principis del segle XX i d'altres que quedessin més deshabitades?
Castellà era el que es coneix com el casc antic. Mm. I a partir de finals del XIX, començaments del XX, comença a obrir-se el que seria la zona del passeig. Es comença a obrir també la zona del passeig Tolrà, que connectaria el passeig amb el que és el casc antic. Mm. El carrer Major ja existia, però només era ben bé el carrer Major, que baixava fins al carrer Sant Jaume. Això era el carrer. Llavors representa que anant cap a Sentmenat, el que és la carretera de Sentmenat, comença a obrir-se. I llavors, al voltant del el que seria el passeig, sí, també comença a obrir-se una mica i comencen a construir-se. Que és quan es comencen a construir les cases, diguem-ne, amb de caire modernista que podem trobar aquí a Castellà. Però ja seria a partir del 1910-1914.
I tota l'altra zona?
Tota l'altra zona seria tota la part antiga, tot el... Poder el primer eixample seria bueno, sí, tot el que és aquesta zona i el que és el passeig Tolrà. Mm.
En comparació amb municipis veïns, Castellà, doncs, és més modern o és més antic?
És més antic.
És més antic.
Aviam, per exemple, Sabadell i Terrassa sí que creixen molt a partir de totes les indústries. Es veu, aviam, creix a nivell de població, a nivell constructiu, a nivell d'urbanisme. Aquí és molt més petit. Clar, tu tens alguns exemples que fas que pots visitar, evidentment, per fora, modernistes, però, clar, són cases que és molt senzillet. En canvi, tu vas a Sabadell o vas a Terrassa i veus unes reixes, veus unes cases, veus una sèrie de coses. Clar, aquí representa que és la família Tolrà la que és la més important i no hi ha gaire cosa més. A més, clar, la casa, que és el Palau Tolrà, el van fer, diguem-ne, el van acabar el 1890, per tant, vull dir, ja no té res a veure.
Castellà era un poble d'estiueig.
Castellà es va convertir en poble d'estiueig a partir d'això, de finals del XIX. Molta gent venia de Barcelona i sobretot el que és la zona de les Arenes i de Sant Feliu es van convertir, doncs, en cases de segona residència, sobretot d'aquests industrials de Sabadell que convertien, bueno, que compraven aquí, doncs, un terreny i feien, doncs, la seva segona residència. Per això moltes són modernistes, perquè són d'aquesta època, no? De finals, de principis del segle XX. Al voltant de 1910 comença aquí el modernisme aquí a Castellà.
Tot aquest patrimoni que ens explica i que és bonic, el tenim protegit?
En principi, sí. En principi, tot el que és totes aquestes cases que hem citat, tot això està protegit a l'inventari de patrimoni. Uh-huh. Vull dir que, en principi, tu podries, alguna vegada ja s'ha fet alguna d'aquestes cases, doncs si s'ha venut o tal, sempre has de conservar com a mínim la façana.
Uh-huh. I tot això ho sabem gràcies a l'Arxiu Municipal.
Sí, i també, vull dir, aviam, la gent també ho sap, ho ha vist, hi ha gent gran que et poden explicar moltes coses, i, vull dir, aviam, per exemple, aquí el que són les escoles, l'església, doncs clar, encara hi ha molta gent gran que els pares, doncs, que et poden explicar coses, o de la guerra, o d'abans de la guerra, vull dir que, bueno, hi ha, encara aquí a Castellà, encara que sigui un poble que hi ha de 25.000 habitants, vull dir, encara hi ha molt boca ovella i et van explicant cosetes.
Sílvia Saiz, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot aquest patrimoni que tenim del segle XIX i ens tornem a trobar aquí per parlar de castellà.
Perfecte, molt doncs fins una altra. Gràcies.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
Cugats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Ara que està de moda Rosalia amb la seva visita i el seu tour per Barcelona, ens ha semblat interessant fer un exercici retrospectiu per comprovar com sonava la Rosalia dels inicis. D'aquí aquest que se muere de l'àlbum Los Ángeles, el primer àlbum d'estudi de la catalana que es va editar el febrer de 2017.
Mi corazón y se dice se muere, que se muere, y yo le digo que se espere, que se
tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
I ara, atenció, si encara no teniu llibre per aquest Sant Jordi. L'escriptora sabadellenca Nerea Pérez ha publicat recentment Els viatges de la Paca, una col·lecció de contes il·lustrats per a infants, pensats per ser llegits en família. Ens aporta tots els detalls la Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, són històries que combinen tendresa i curiositat a través de la Paca, un personatge que no és del tot inventat. Es tracta d'un gat, oi, Nerea?
Sí, la Paca és un personatge que neix de la realitat. La Paca és la nostra gata, que porta acompanyant-nos ja 13 anys en la nostra vida, que es diu Ràpid, i és la que dona vida, doncs, a totes aquestes aventures.
Unes aventures molt diverses que, doncs, ara tocarem una mica per sobre per no fer masses spoilers, però abans continuem amb el personatge, amb el protagonista, amb la Paca. Per què vas decidir que la protagonista fos un gat, no? I que visqués al Regne Unit, que és on estàs vivint tu ara.
Doncs això neix arrel de que quan jo em quedo embarassada de la meva filla, em plantejo com seria, doncs, poder explicar-li la nostra història a través de, doncs, d'una manera diferent, no? I pensant i rumiant vaig pensar, hòstia, la Paca realment és la peça clau que porta nosaltres tota la vida, i nosaltres que som de cul inquiet, dic, seria superxulo que en realitat poguéssim crear una col·lecció de llibres on la Paca ens explica a través de la seva mirada tots aquests capítols de la nostra vida, no? I vaig pensar, doncs, que els gats generalment agraden, i a qui no els hi agrada, doncs es fan estimar al final, no? I pensava que era un personatge que donaria joc, segur, en totes aquestes històries, i al final, això era per la meva filla, que evidentment ja s'estima la Paca com una més de la família.
Bueno, també perquè segurament l'haurà escoltat cada nit, perquè aquests contes, doncs, segur que els has llegit a casa.
Totalment. Sí, són d'aquests contes que els llegeixes i rellegeixes constantment, perquè realment són molt fàcils de llegir, enganxen ràpid i tenen, doncs, aquest què que agrada, no? I que ja no només a petits, sinó també a grans, no? Que té també, doncs, una petita part que fa que els grans se sentin que aquesta història també és seva, no? I que els hi toca una miqueta la fibreta, que al final això també és el que a mi m'agrada fer quan estic escrivint històries, perquè penso que els pares, les pares, mares, famílies, són els narradors de totes aquestes històries i els necessito perquè realment puguin donar-li joc, no?, a aquestes aventures. Llavors, ells són els primers que han de gaudir aquesta història, l'han de viure i transmetre aquesta energia i aquesta il·lusió per aquestes aventures, que és el que els petits s'enganxen i amb el que es queden.
Ara que no en sent ningú, podríem dir que això acostuma a passar, que molts pares quan veuen alguna pel·lícula o alguna sèrie infantil, doncs es veuen reflectits en certa manera o es donen per al·ludits, no? Una miqueta de dir, ai mira, això em sona. Llavors, en aquest sentit és un recull de contes infantils pensats per llegir en família, però anem a dibuixar una mica la història, no? Quines històries a trets generals ens trobarem i per què apel·len a tota la família?
Doncs els viatges de la Paca comencen sabent d'on surt, no?, la Paca, com vam conèixer nosaltres a la Paca. Llavors el primer conte, que és La Paca i la Grangeta, va precisament d'això. La Paca vivia en una grangeta, va néixer a una grangeta i en una visita que vam fer, doncs tenia una família al voltant, però havia de buscar una altra casa. I en aquell moment doncs, nosaltres vam dir que vingués amb nosaltres, no? Que també justament era quan ens independitzàvem amb la meva parella. I és així com va començar realment el camí, no?, de la Paca. Més enllà d'això, ja són la resta de capítols de la nostra vida, que com deia, doncs som una miqueta de cul inquiet, no? Hem viscut tota la vida a Sabadell, però ara estem visquent al Regne Unit, fa ja 9 anys que vivim aquí.
També llavors, es diu ràpid, eh?
Gairebé. Llavors, des de que coneixem a la Paca fins ara, pots fer-te anar la idea d'aventures que ha viscut la Paca amb nosaltres i que hi atraca per endavant.
Uh-huh. Abans comentaves que necessitaves els pares perquè fessin de narradors. La història, però, està escrita en primera persona, és a dir, ens parla la Paca o hi ha un narrador extern que observa la Paca?
És una molt bona pregunta. I jo diria que és una mica cavall entre les dues opcions, perquè hi ha vegades en els que sents que ets la Paca, no? T'identifiques molt amb aquesta Paca, però hi ha vegades que estàs en aquesta pell de narrador, que, com dius tu, d'observador, i que estàs doncs, veient més, no?, aquesta escena que està passant. Com està escrit realment és en tercera persona, però sí que la Paca sempre és la protagonista i és a través dels seus ulls com estem vivint totes aquestes aventures.
Mm-hmm. També, a banda de llegir, també podem escoltar-te, perquè en els viatges de la Paca, si ho comprem a través de la web, en format digital, hi ha doncs, un audiollibre, no?
Sí, això va ser una aliada d'última hora, que realment ha tingut molt bona acollida. Però una vegada més, pensant doncs, en la meva filla i en tots els petits, crec que el format d'audioconte és una peça superpotent, perquè una cosa és explicar el conte que estan veient les il·lustracions i vas passant pàgina i és un format que a mi m'apassiona i que m'enamora. Però és veritat que l'audiollibre té aquest punt que deixa créixer la imaginació, deixa que sigui l'infant el que està contínuament imaginant i afegint detalls que potser se'ns poden escapar fins i tot quan estem mirant alguna il·lustració, no? Llavors vaig anar aliada i vaig dir, hòstia, doncs per què no? Va, tirem-nos a la piscina i intentem fer un audioconte, no? I l'audioconte està igual que hem fet el conte, que ho hem fet tot des de casa, doncs l'audioconte està narrat per mi, jo faig totes les veus i després el que sí que hem fet doncs, ha sigut retocar cadascuna d'aquestes veus perquè semblin personatges diferents.
Uh-huh. I què està més difícil, fer un conte o fer un audioconte?
Ostres, jo diria que el conte en si, perquè és l'essència, és la base, principalment és la idea, saber tenir molt clar què és el que vols explicar i adaptar-ho, evidentment, perquè sigui llegible, no? I quan dic que sigui llegible em refereixo a que sigui fàcil. Tots sabem com és asseure una criatura a posar-te a llegir un conte i que els dos segons ja han perdut l'interès, no? Doncs intentar captivar aquest interès perquè vulguin saber com continua aquesta història, crec que és un repte important i és aquí realment on està la xitxa, no? de la qüestió.
Mm-hmm. Hem parlat de la Paca al Regne Unit, però també hi ha un segon llibre que passa una miqueta més a prop, passa una miqueta més a prop de casa, concretament aquí a Sabadell, que s'anomena La Paca i els misteris de la mala pell.
Sí, i en veritat el tema de Regne Unit encara no hem arribat, o sigui, la Grangeta passa a terres catalanes, o sigui que encara no hem arribat a terres angleses dins d'aquesta gran aventura. La Paca i els misteris de la mala pell és doncs, la segona aventura que passa a Sabadell, que és casa nostra, és on hem crescut els dos, la meva parella i jo, on va viure la Paca durant els primers anys i al final són on estan les meves arrels i on jo, quan jo dic d'on soc, jo dic que jo soc de Sabadell. Llavors aquest capítol sí o sí havia d'estar dins de tota aquesta aventura.
Uh-huh. I en aquest cas, com t'has sentit a l'hora d'escriure el conte? Vull dir, al final estàs escrivint o estàs escrivint carrers que has viscut durant tota la teva vida, no? O personatges inclús, també, doncs, o vocabularis. No sé si hauràs inclòs alguna d'aquestes paraules sabadellenques.
Sí, és un... això és xarxa social que ens permetem una miqueta de jugar una miqueta més. Ho comentava, no?, que deia que això és un projecte que és pura ceba, no?, perquè hi ha paraules que només els de casa entendrem i que, com tu dius, no?, escriure dels carrers per on jo he estat, on m'han passat coses, on hi ha històries que per mi són importants, per mi ha sigut disfrutar-ho i dir-ho un muntó. I també un repte, perquè he tingut ajuda d'amic i família, que és el Jordi Sunyer, que és l'editor del conte, i he tingut ajuda per fer un recopilatori de quines coses tenim per Sabadell, que molta gent possiblement no en sap, d'altres que segurament sí que saben, però que sempre està bé igualment incloure, i poder fer realment una selecció de què ensenyar i què no ensenyar ha sigut realment un repte perquè tenim moltes perles a la nostra ciutat, tenim coses que realment són meravelloses, una llàstima perquè moltes d'elles estan desapareixent i per mi doncs, ha sigut un projecte, doncs, com dic, sentir-me com a casa i quan et sents com a casa al final les coses flueixen fàcil, no? I és així com realment ho he sentit.
Uh-huh. Sé que encara és d'hora, però hi haurà un tercer llibre o passarà la pròxima aventura passarà per aquí al voltant?
I tant, hi haurà nova aventura segur, no només una nova aventura, sinó que venen aventures per darrere, perquè com dic, fins que la Paca pugui arribar aquí a Manchester encara tenim moltes històries per explicar i la tercera aventura encara passarà molt a prop de Sabadell i encara estarà a terres catalanes.
Al Vallès?
Sí.
Apuntem una miqueta més. A Terrassa? Se'n va a Terrassa, la Paca?
No se'n va a Terrassa. En realitat la Paca es quedarà a Sabadell, però es queda a un punt molt, molt, molt especial i hasta aquí podo leer. Ara sí que aquí ja...
Ja, i tu quina intriga. Bueno, haurem d'esperar que surti. Doncs, Nerea, moltes gràcies per haver-nos atès, haver-nos fet aquestes quatre pinzellades sobre els viatges de la Paca, que ja hem vist que encara li queda molt camí per recórrer, i sobretot que et vagi molt bé per la Diada de Sant Jordi.
Sí, moltes gràcies per donar-me doncs, a aquest espai, per poder explicar tota aquesta liada dels viatges de la Paca. M'encantaria que si algú vol passar per la parada de Sant Jordi estarem a la Rambla, estarem durant tot el dia venent tant el primer com el segon llibre, Així que us espero en allà. I si malauradament algú no pot passar per la, parada, doncs recordar que si van als viatges de la paca.com, en allà poden fer directament la comanda del compte i els enviem a casa directament.
Perfecte, doncs ja tenen tota la informació. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Doncs fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dijous. Ens sumem ja a la celebració de Sant Jordi. De fet, estem a pocs dies de celebrar una nova diada on la rosa i el llibre seran protagonistes als carrers del nostre territori i dels diferents municipis del Connectats. Avui n'hem parlat suficientment, però ho continuarem fent al llarg dels pròxims dies. Gràcies a tots per la companyia. Demà més per tancar una nova setmana, edició de divendres del Connectats, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.
Sing FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Creative in Barcelona.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.